Dos militars i un civil.
Ep.
Qui seria el civil?
Qui era el civil?
No sé. Jo igual era el...
El
del bar, saps allò? El que passava per allà.
Van dir que el del... Perdona, eh? La nit del 23F,
sí.
No és broma això, eh? Mm-hmm. Es diu que l'home del bar del Congrés anava bastant ocupat, diguem-ne.
Anava ocupat?
Sí, sí,
perquè...
Perquè els guàrdies civils demanaven cosetes.
Demanaven cosetes, eh? Sí, demanaven un carajillo allò per aguantar. Molt bé. Total, que els generals de Melrank que van ser doncs, processats, Jaime Milans de Bosch,
sí.
Però molt català aquest, i Alfonso Valencià. Armada. Ah, era valencià, molt bé. Uh-huh. Tot i això, la imatge associada mundialment amb l'intent colpista va ser la del tinent coronel de la Guàrdia Civil, Antonio Tejero, que no és el de la que s'avecina, és un senyor amb bigoti.
Ai, és que m'ha fet molta gràcia.
Gràcia ara, sí,
Antonio Tejado, un gran.
Antonio Tejero.
Ja ho sé. Jo dic en Tejado, que és un gran.
Però l'altre també és Tejero.
O de la que s'avecina.
També és Tejero, de la vecina.
No, és Tejado.
Hi ha un actor que es diu Tejero.
Ah, doncs...
Aquest?
Sí, Fernando Tejero.
En Fermín Trujillo és...
Un poquito, por favor.
Aquest.
Ai, no sé. Doncs
Fernando Tejero.
Molt bé, m'he equivocat.
Molt bé. I que va encapçalar la sala del Congrés dels Diputats al capdavant d'uns 200 guàrdies civils armats. Total, que... Moment històric, un fracàs sonat, perquè si el que pretenien era agafar el control i establir un nou ordre, doncs no,
Vaja.
No els va sortir gaire bé la cosa. Per tant, la pregunta que bravo d'avui és... ¿Qué has intentado y no te has sortido?
Todo el mundo se siente en coño.
El trobo boníssima.
Què has intentat i no t'has sortit? Tu t'has anat amb totes les ganes, has
sí,
dir,
sí,
has
sí,
trucat
sí,
als teus
sí,
amics, als guàrdies ara. Civils, has agafat una, doncs, el que sigui, l'eina apropiada,
sí.
El tricorni, el bigoti, la pistola, però no, al final no has aconseguit el que tu volies. Què has intentat i no t'has sortit bé? Em poso jo en primer lloc i us explico. Jo penso que podria dir en aquest sentit alguns intents de relació de núvies, de parelletes,
sí.
De la meva adolescència barra vintanyets. No només l'adolescència.
Val,
tirem cap als vintanyets. Que no hi havia manera. Jo anava amb tot.
Fixa't.
Jo anava amb tot allà pensat, dissenyat.
Tot calculat, eh?
Dissenyat,
com més calcules, pitjor.
Dissenyat per
això,
seduir.
Ho he pres ara.
No, jo també.
Sí, sí, sí.
Però en aquell moment no ho pensava. Jo pensava que l'estratègia era com una partida d'escacs.
Sí.
Però no hi havia manera. Jo... Intentava i tenia una col·lecció de carbasses allà a casa, impressionant,
rolant
per les esquines. Jo anava amb tota la intenció de cuidar i d'estimar a una noia.
Sí.
I no.
Jo et copio, eh?
És com un... O sea, la meva vida sentimental, adolescent i vintanyera, és com el cop d'estat del 23F.
Jo et copio també una miqueta.
Tu també, t'apuntes aquí?
Sí,
és complicat,
sí. Relacions són complicades.
Ja, són complicades. A Núria no li preguntem, perquè segurament haurà tingut 25 nòvios.
No et pensis, eh? Jo sóc molt exclusiva.
Exclusiva.
És que no m'ha sortit la paraula.
Exclusiva.
No, vull dir, no.
Núria Rosas,
no.
Exclusiva.
En tema... Va, quan estigueu de riure, em deixeu parlar.
Eh?
Ja?
Exclusiva.
Sisplau.
Les matemàtiques...
A mirar.
Per exemple, més que les relacions, doncs...
No tan sortible.
Exclusiva.
No tan sortible.
Ara.
No, ho he intentat, ja vaig a provar, no et pensis, però...
Complicat, eh?
Un odi...
Bueno, jo imagino que no t'afectava tan interiorment com ser,
no et pensis,
com
sí,
ser refusat sistemàticament.
Sí, perquè estava hores i hores estudiant i practicant i anava també a l'examen i dic, però què és?
També t'afectava, eh? També t'afectava. Sí.
Molt.
Molt bé. Doncs cadascú té el seu projecte que no ha sortit bé. Si us plau, si voleu compartir el vostre fracàs vital, 663-99-30-62, respostes, missatges per escrit o missatges de veu, al 663-99-30-62. Teniu temps, més o menys, fins a la una del migdia.
Sí, sí, sí.
I a partir de dos quarts de dues, abans del final del programa,
sorteig
Can Bravo.
Exacte.
I cistella repartida. Per tant, complirem amb la nostra obligació com a repartidors de felicitat, que som.
Va, nosaltres que escoltem, com fèiem abans, a Lorín, anem a publicitat i de seguida en aquest estudi la sotsdirectora de la revista Catalunya Cristiana, Carme Munté.
Take
Ràdio Estel.
Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules Il·lusió Anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Barcelona. 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. De què es parlarà? Amb Carme Munté, sotsdirectora de Catalunya Cristiana.
Doncs ho dèiem abans de la publicitat, puntual com un clau, ella sempre aquí, cada divendres, 9 minuts que passen de les 10 del matí. Carme Munté, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan Trias. Molt afectats, realment, per aquest incendi que hi ha hagut a València, per aquest edifici.
Hem destacat gran part de l'informatiu del matí, a les darreres hores que s'han viscut arran de l'incendi de la ciutat de València, d'aquell edifici de 14 plantes. I em sembla que hi ha una darrera hora.
Bé, a veure, nosaltres, la redacció de Catalunya Cristiana, estem recollint una mica les reaccions que hi ha a nivell de l'Episcopat espanyol. Estem esperant la reacció oficial de la diòcesi de València, però sabem que, per exemple, alguns sacerdots s'han acostat, evidentment, a les immediacions de l'edifici sinistrat per oferir la seva ajuda. També sabem que hi ha les esglésies que comencen a obrir les portes per acollir tota aquella persona que ho pugui necessitar. I com dèiem, esperant la reacció de l'arquebisbat de València, però hi ha altres bisbes, per exemple, el bisbe de Vitòria, el Juan Carlos Elizalde, al seu compte de Twitter, ha manifestat dolor i tristesa per aquest terrible l'incendi. També ho ha fet el Francisco César García Magán, el secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola, o el bisbe de Cartagena, el José Manuel Lorca, o per exemple la Sor Lucía Caram, que ja saps que tu també, que és molt activa a les xarxes socials i que de seguida també ha manifestat el seu dolor per aquesta gran tragèdia.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do el que ha passat a València. Seguirem recollint reaccions, tan bon punt apareguin noves dades, les seguirem escoltant des dels butlletins informatius d'aquesta emissora. Avui tots pendents, un dia com avui no podia ser d'altra manera, tots pendents d'aquest incendi que ha passat en aquest edifici de 14 plantes de València. Sí, com sigui, Carme, com obriu el setmanari?
Obrim amb una imatge molt bonica, molt gràfica, perquè...
I molt potent.
I parlem d'un tema complex, la veritat, però molt necessari. Perquè parlem de desaprendre el creixement econòmic. Estem parlant de que no s'ha d'aspirar amb aquest creixement continu de l'economia, perquè realment el lloc on ens porta és una mena d'atzucac, és una mena de topera, podríem dir. De fet, l'escassetat de recursos hídrics i d'aquesta imatge de l'aigua, uh-huh, energètics i materials, i l'extensió de la desigualtat obliguen a repensar l'economia en clau de bé comú. I nosaltres, evidentment, com a Catalunya Cristiana, ho fem a la llum de la doctrina social de l'Església, uh-huh, i de tots els documents dels magisteris papals, i especialment del papa Francesc, amb les seves encicles, que és Laudato Si, sí, o l'exhortació apostòlica darrera, que també ha fet Laudato Deum.
Un papa, Carme, recordem que està fent... molta apologia contra el canvi climàtic.
Correcte, sí, 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 sí. I a més que demana una conversió integral ecològica, però també de maneres de fer de les persones. Uh-huh. És a dir, no només canviar els combustibles per evitar doncs, aquest cataclisme, podem sí, dir sí, climàtic, sí, sinó també canviar el cor de les persones i que hi hagi una conversió realment important amb una altra manera de viure. De fet, em sembla que la setmana passada també en parlàvem d'això.
Sí.
I les mateixes manifestacions del sector primari ens obliguen a aquesta reflexió tan important de la manera com consumim nosaltres també cada un de forma individual. Mm-hmm. Llavors, nosaltres ens preguntem, aturem el carro? Aquesta pregunta, no? Perquè la crisi ecosocial, com dèiem, fa replantejar el model productiu de mercat per decréixer i transitar a una economia de recurs, de menor consum i impacte. I el reportatge que l'ha fet el nostre company, el Joan Andreu Parra, mm-hmm, comença amb una anècdota, però que no ho és tant. Perquè diu, mira, diu, explica que setmanes enrere podíem trobar anuncis a pàgina sencera, a l'edició dominical d'un diari de circulació nacional, d'un col·leccionista privat que buscava ampolles antigues de licor Chartres.
Mira.
Són ampolles que, previsiblement, aniran a subhasta, perquè la cotització d'aquest licor als cartoixans està clarament a l'alça. La demanda voraç del mercat no s'ha fet esperar, però els monjos s'han negat a incrementar la producció d'aquest licor que fabriquen des del segle XVIII pel risc d'alterar l'equilibri de la vida monàstica.
Fixa't.
I diuen ells, el creixement pel creixement no té sentit per nosaltres.
Que important.
Ho ha afirmat a la premsa francesa l'Emmanuel de la Font, president i CEO de Chartres. De fet, aquesta decisió cartoixana és certament revolucionària a ulls de l'economia convencional, aquesta versió capitalista ultraliberal que no entén cap altra direcció que la del creixement del PIB.
Sí,
de
sí,
fet, últimament estem mirant aquestes notícies de que Catalunya doncs, ha baixat amb el seu PIB. Sempre mirem els rànquings del PIB i a vegades no es tenen en compte altres indicadors. Un creixement que pot ser contraproduent, com ja va alertar el Club de Roma un grup de científics en l'assaig Els límits del creixement fa 52 anys.
Fa 52 anys,
52
eh?
Anys, encara sense l'emergència del canvi climàtic, perquè aquest grup, diu, amb un mètode innovador, arribaven a una conclusió, que la població i la producció globals no poden continuar creixent indefinidament, perquè es posen en joc, i estan influint ja, factors que tendeixen a limitar aquesta expansió. Uh-huh. Entre aquests, l'esgotament progressiu dels recursos, el possible increment de la mortalitat i els efectes negatius de la contaminació ambiental. A més, marcaven un horitzó. Diuen que cap a mitjans del segle XXI caldrà haver assolit un equilibri que permeti sostenir un nivell determinat de població en condicions de vida material estables. Si no, correm el perill d'un col·lapse de conseqüències incalculables, diuen ells, fins i tot d'un descens sobtat de la població.
Déu-n'hi-do.
I un cert assaig d'aquest col·lapse el tenim amb el clam recent de la revolta pagesa, com dèiem, que avisa els urbanites que alguna cosa no rutlla quan les polítiques ecològiques que emanen de la Unió Europea posen la soga al coll a un sector primari agònic. Per parlar d'aquesta qüestió, un dels experts amb qui han conversat és Georgios Kallis. Ell és científic ambiental, especialitzat en economia ecològica i ecologia política a l'Institut de Ciència i Tecnologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Si entendemos la economía como un flujo de recursos y de energía para satisfacer nuestras necesidades, esto es la vida propia. Pero la manera que la economía se enciende hoy día, que es un flujo de dinero y un flujo sin fin y sin límite, que es dinero que crezca y hace más y más dinero, esto claramente está en choque con la sostenibilidad de la vida.
Clar, la sostenibilitat de la vida. De fet, vivim en un moment de profunda injustícia social i de desesperació de molta gent. La Patricia Castro, que ara l'escoltarem, ella és autora del llibre Tu precariedad y cada día la demás gente. Està bé el títol. I ella parla de que hi ha persones enfonsades i salvades.
Si més no, avui en dia vivim en un moment també de profunda injustícia social i de desesperació de molta gent. els enfonsats, en aquest cas, seria tota aquesta gent que no aconsegueix salvar-se de les condicions econòmiques i socials que vivim avui en dia, i els salvats, aquella gent que, sigui com sigui, pot, no és més triomfar, sinó continuar enganxar el sistema, encara que sigui una forma molt precària, però que continua. Llavors, també és aquesta tensió, no?, entre no voler caure, però saber que estem allà i estem veient com molta gent cau.
Enfonsats i salvats, ens ho deia la Patricia Castro, i també diu que aquesta precarietat creixent i cronificada, què comporta? Doncs comporta que, per exemple, les ocupacions laborals no produeixen el benestar suficient per cobrir les necessitats de les famílies i de les persones, i que tot plegat el que fa és corcar la mateixa democràcia.
La precarietat, en general, és un problema per tothom, perquè, al final, per una banda, ens empenya a tots a no sentir-nos segurs. Per tant, vivim en una societat insegura, que genera inseguretat en els individus, i també això afecta a la creació i l'establiment de relacions, perquè, al final, si nosaltres com a persones no ens sentim dignes, si no ens sentim amb cert benestar, això ens acaba afectant a tots els àmbits de la nostra vida. I, evidentment, el treball és una cosa molt important perquè és el que més dediquem a les nostres vides, no? És on passem més temps de cada dia. Si això és una font d'inseguretat i d'incertesa, acaba afectant a totes les nostres altres relacions. Però és que, a més, no només és una font d'incertesa perquè ens tractin malament, és directament perquè, com tu bé deies, que no ens dona per reproduir-nos com a persones. Per tant, això és un problema molt gran. Jo crec que realment és una emergència social que no es parla del que s'hauria de parlar.
És una emergència social. Uh-huh. És a dir, el fet de que tu treballis i que la feina no s'hagi convertit en una manera de poder viure, sobreviure, emancipar-te, poder tenir un habitatge, poder formar una família, és realment una emergència social.
És bèstia, és molt bèstia.
I les entitats de fe, les entitats caritatives i socials com Càritas, uh-huh, fa temps que n'alerten d'això, perquè són els treballadors pobres. Aquesta gent que, tot i treballar, no t'arriba, no arribes a final de mes de cap manera. Una altra persona amb qui hem parlat és el professor Enrique Lluc Frechina. Ell explica el llibre El espíritu de l'economicismo, perquè l'economia s'allunya de les necessitats de les persones i del planeta.
Estem en un sistema econòmic que partís d'unes premisses, d'unes veritats o d'unes premisses que funcionen com una pseudo-religió, és a dir, unes premisses que realment són unes creències que n'hi ha i que pensen, bueno, que l'econòmic és lo principal, que lo que tenim que fer és cada vegada tenir més, que lo que tenim que buscar és sempre el benefici propi. És a dir, una manera de veure el comportament no tan sols econòmic, sinó el comportament personal de les persones, que està basat en l'autorreferència. En la mesura que estem mirant-se sempre a nosaltres, sobretot a nosaltres, i estem ficant en primer lloc lo nostre, triomfar, tindre èxit, aconseguir més coses, preocupar-me per mi, estar mirant-me a mi, etcètera, pues al final no tenim temps per a mirar a l'altre, no tenim temps per a preocupar-se per la creació, no tenim temps per a construir una societat en una altra mirada.
Lluc és professor de la Universitat Seu Cardenal Herrera de València i ell distingeix entre economia i economicisme. Diu que l'economia intenta respondre preguntes amb un mètode científic que intenta ser objectiu, però, en canvi, l'economicisme és una idea i és previ. És a dir, nosaltres pensem que volem créixer més i li preguntem a la ciència de l'economia com ho podem fer. I, precisament, denuncia que l'horitzó utòpic de l'economicisme és difícil d'assolir perquè es desitgen objectius infinits amb recursos que són finits.
Clar, i d'això no n'hi ha.
I d'això no n'hi ha.
Clar.
El debat sobre el decreixement comença a França a finals de la dècada dels 90, molt influït per l'economia ecològica. Ens ho explica el Giorgio Scalis, el científic ambiental.
El debate del decrecimiento empieza en Francia más a partir de los años 90, finales de la década de los años 90, y se influye y se anima de ideas de economía ecológica, que también habla de los límites de una economía que crezca sin fin. Pero sí, es un digamos, una palabra grave en una sociedad que el crecimiento se ha vuelto casi como un dios, ¿no?, de la sociedad. Hablar de decrecimiento parece como que negas algo que es tan fundamental para esa sociedad.
Clar, qui s'atreveix avui dia a parlar de creixement, si només estem parlant de creixement. Ai. I, de fet, l'objectiu del decreixement és canviar l'economia i tornar a una economia democràticament planificada que canalitza els recursos i la feina posant les necessitats bàsiques al centre i prescindint del que és superflu. Qui s'atreveix avui dia a prescindir del que és superflu? Això és el que ens podríem preguntar. Per tant, parlem d'una economia més lenta i petita que l'actual, de benestar, però de baix consum i baix impacte, que millorarà la relació entre nord i sud global. Diu, en particular, la proposta que es fa als països del sud, que encara estan en procés d'arribar a uns nivells dignes de benestar, no és que decreixin, sinó que canvien el model d'exportar a baix cost productes pel consum superflu del nord i que enfoquin els seus recursos i treball a satisfer les necessitats bàsiques de la seva població. Altres idees en relació amb el decreixement perquè la gent que ens escolta ho entenguin. Per exemple, propostes que estan sorgint ara, repartir les hores de treball, la renda bàsica universal, garantir feina per a tothom, totes encaminades a reduir la desigualtat social.
I com deies, Carme, això s'està posant políticament ara sobre la taula, almenys a l'estat espanyol.
Correcte. I altres coses també que s'està parlant moltíssim, que es tenim molt més en compte el que és tota l'economia de les cures. El cuidar els altres. Una cosa tan important per la vida i a la qual, econòmicament, no se li dona la importància que tocaria. Però, clar, hi ha aquesta por quan es parla de decreixement, perquè aleshores hi ha aquesta por al que és la recessió, que és un dels principals frens per fer aquest pas, que falti feina, que pugi el deute i que hi hagi més austeritat. A més, hi ha una certa també inèrcia institucional, fins i tot en l'acadèmia i en les ciències de l'economia, una resistència al canvi i a desaprendre coses. Però no oblidem que el que tenim ja ho estem perdent. De fet, la crisi s'està ampliant i vindrà el temps d'experimentar amb altres maneres de fer. El darrer llibre de Kalis es titula Límits, ecologia i llibertat, i li ha permès estudiar aquesta idea dels límits que ha trobat en molts moviments espirituals i religiosos i en la filosofia de la Grècia antiga.
Una vida sin límite és una vida sin sentido i al final és també una vida que no és libre. Un ultraliberalismo contemporáneo ha creado esta idea ficticia que el límite es lo contrario a la libertad, y libertad es decir sin límite y superar el límite. Yo en mi libro argumento que esto es, si puedo utilizar la palabra, es una tontería, ¿no? Vivir sin límite no es vivir, es vivir una vida exagerada y sin sentido, que al final, ¿sabes?, te estás colapsando enfrente de una elección infinita y una posibilidad infinita que no tiene sentido.
Ara, escoltant tots aquests experts que ha recollit el nostre company, Joan Andreu Parra, són una mica a marciano, no?, escoltar-los, perquè amb el llenguatge habitual que escoltem sempre és que realment parla així, però és que és necessari que fem aquesta proposta també des d'un mitjà de comunicació cristià com Catalunya Cristiana, perquè, de fet, també es troba a faltar en el mateix sistema educatiu, amb l'educació en una economia crítica i en el coneixement de models alternatius, el cooperativisme, les finances ètiques, l'economia social i solidària. I com dèiem al començament, sobre totes aquestes qüestions, cal posar en valor la doctrina social de l'Església. De fet, la sociòloga Patricia Castro posa en valor l'encíclica del Papa Francesc, Fratelli Tutti.
El gir neoliberal el que fa és trencar tot això, però no ha creat res més que no sigui individualitat i desvincular a les persones. Per tant, si encara continuen funcionant certs pactes a la societat, són aquests que hem heretat de fa no gairebé 100 anys, però 80 sí. Per exemple, el papa Francisco, el Fratelli Tutti, a l'encíclica també parlava de tot això. És a dir, la fraternitat, la igualtat, la solidaritat entre els individus és molt important i no li donem... És que no és la importància que es mereix, sinó la centralitat a la vida... Que realment funciona així. Per tant, vivim en un sistema que està com embogit. Per una banda, ens diu el que hem de fer, que està totalment contrariat amb el que són la vida de les persones.
I la mateixa Patricia Castro també destaca l'exhortació apostòlica a Laudate Deum, que, de fet, va ser la continuació de Laudato Si, l'encíclica.
Els problemes de la nostra societat és la nul·la relació que tenim amb allò que fem o que produïm, perquè realment ni ho fem ni ho produïm, i això també és un problema. Però, i també podria ser una altra solució, la renda bàsica, o una de les solucions. Però a mi m'agrada molt l'exhortació que va fer el papa, el Laudato Deum, i jo crec que aquí ja es parla del que és necessari, és a dir, refundar la societat mitjançant també, bueno, l'emergència climàtica, que jo crec que en realitat és planetària, que afecta al final a tots els éssers vivents.
Doncs...
És així, ens afecta a tots, eh?
Un reportatge que és molt interessant, sí, per llegir de forma, podem dir, pausada.
Amb calma, per analitzar, per reflexionar...
Sí, però sí, que tant. Realment jo diria que és un reportatge profètic per al moment actual. Uh-huh. Una última hora, també tenim el tuit del cardenal Joan Josep Omella, president de la Conferència Episcopal Espanyola, arquebisbe de Barcelona, en relació amb els fets de València. En diu, les imatges de l'edifici totalment calcinat a València ens omplin el cor de dolor. Envio una fraternal salutació al meu germà l'episcopat, el monsenyor Enrique Benavent, l'arquebisbe de València, i faig arribar el meu condol més sentit a les famílies afectades per aquest succés tràgic, units en oració.
Doncs mostra la solidaritat també des de l'arquebisbat de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, que ofereix aquestes paraules de solidaritat amb la ciutat de València i, com no, amb l'arquebisbe també de València. Carme Munté, moltíssimes gràcies, com sempre.
Gràcies a tu,
esperem
Joan.
Esperem la propera setmana, que
si
vagi
Déu
bé.
Vol.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, els restaurants i els racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust. La diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381. ChondroHelp. Els meus ossos i articulacions noten el fred i l'edat. Per això prenc ChondroHelp, de Laboratoris Marnis. ChondroHelp conté una alta concentració de condroitina, glucosamina, col·làgen, àcid hialurònic i vitamina C. I gaudeixo de viure en moviment. Recorda, demana ChondroHelp a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Què passa al món? Amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer.
Vinga, va, a punt d'arribar a 11:15 del matí... Oriol, què tal? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
Mira, abans de començar, no sé si vols dir alguna cosa o està pràcticament tot dit, vaja, d'aquesta notícia que avui és la notícia del dia, que és aquest incendi a València que ens ha colpit a tots. Hem escoltat molts protagonistes polítics de València al llarg del matí i segurament ho anirem fent, eh?
Probablement, bueno, tot el focus mediàtic està aquí, no? És un d'aquells moments en què no hi ha... Jo tinc la sensació que no hi ha manera de fer-ho bé, no? És a dir, els polítics, quan hi són, si són, hi són per excés, no? A vegades, si no hi són, els trobem a faltar perquè no estan...
Me compta avui, eh? Avui apareixien donant declaracions... L'alcaldessa de València, era per aquest ordre, eh? L'alcaldessa de València, Maria José Català, hi havia Manzón, el president de la Comunitat Valenciana, hi havia la ministra de Ciència i Innovació,
Diana Morán,
i hi havia també la delegada del govern.
A més a més, no saps mai, no?, si aquí hi ha quotes de partit, no?, si efectivament tots els implicats han de parlar, bé, són sempre moments complicats aquí, des d'aquí, bueno, ànims a tots els afectats i poc més, i sobretot demanar, no?, que s'esclareixi el que ha passat i si realment hem d'estar preocupats, no?, per altres edificis amb les característiques d'aquest.
Clar, jo crec que el focus està aquí. en saber què ha passat i si ha passat per aquest material aïllant.
Exacte.
Quants edificis, no a València, no, de l'Estat.
De l'Estat, de tot l'Estat.
Estan afectats per aquest tipus de material que resulta molt inflamable.
Sembla sorprenent, no?, que un edifici construït tan recentment tingui aquesta debilitat, sembla estructural, i per tant, bé, s'haurà de fer una bona revisió d'això.
Sí, sí. N'estarem pendents de tot plegat. Ara bé, si hem de parlar d'actualitat, hem de parlar d'unes eleccions. Anem, evidentment, cap a Galícia.
Cap a Galícia, amb les Tanxongueires, aquest terra que va participar fa dos anys,
no? Li deia l'Oriol a micròfon tancat, dic, són bones aquestes,
eh? Són molt bones i probablement m'atreveixo a aventurar que aquestes tres noies no deuen estar molt contentes amb el resultat de les eleccions.
Segurament,
a Galícia.
Segurament.
Tinc aquesta sensació, no? La setmana la vam inaugurar amb els resultats de les eleccions a Galícia, on PP revalida la seva majoria absoluta.
T'ho esperaves?
Ja t'ho diré la setmana que ve, quan fem els vaticinis.
Ah, boníssima! Boníssima! Val. No, t'ho compro.
El que és curiós, crec, d'aquestes eleccions, no?, és que hi havia com una certa sensació en l'ambient, no?, de que hi podia haver-hi un canvi de tendència, no?
Sí.
No eren unes eleccions en les que donguessin per descomptada la majoria absoluta del PP.
Ah,
no? Hi havia l'esperança per part dels contraris del Partit Popular, sí, doncs, de que aquesta sembla ser bona feina que ha vingut fent el BNG en els últims anys, amb un lideratge, doncs, molt estable, no?, que això és una cosa que últimament costa de veure, doncs si seria capaç d'arrabassar aquesta majoria absoluta. De fet, el BNG ha tingut uns bons resultats, sí, no?, ha capitalitzat el vot alternatiu al PP. I aquí hi ha una cosa curiosa, perquè crec que, com a mínim des d'aquí a Catalunya, la pregunta que ens fèiem sobre aquestes eleccions no era tant sobre el que passaria a Galícia, sobre la supervivència de Feijó.
Absolutament,
no?
Estatals.
La lectura que em fèiem era aquesta. I era dir, escolti, si aquí el PP perd la majoria absoluta, pot ser que el Feijó tingui els dies comptats i que, per tant, això obri la porta a alternatives, i pensem sempre en Ayuso, en aquest sentit. Ha salvat els mobles, no?
Jo crec que
seguirà governant.
Posant com un exemple molt gràfic, perquè la gent s'ho imagina una miqueta. Jo crec que dies abans de les eleccions a Galícia, Ayuso estava com donant copets a l'espatlla de Feijó mentre reia, i ara la té uns 50 metres.
Exacte. Sí.
Però segueix rient.
Ayuso segueix allò...
Saps el que et vull dir?
Sí, és com el... Ens la podem imaginar com el malvat d'Austin Powers, no? Amb el gatet aquell, sempre esperant el seu moment. El bon resultat, diguéssim, del PP ha tapat una mica el mal resultat del PSOE, no?
Sí, perquè, Déu-n'hi-do.
Perquè no tenim... Bé, jo tinc la sensació que comunicativament no s'hi ha posat molt el focus.
Patacada forta, eh?
Patacada molt forta. El PSOE es defensa, no?, perquè alguns diuen, veieu què passa quan amnistieu o quan arribeu a acords amb l'independentisme, resulta que perdeu vots. És molt difícil de dir i fer una anàlisi detallada, jo no tinc la capacitat ara de fer-la, però és veritat que el PSOE aixeca un argument que a mi em sembla relativament convincent. És dir, escolti, si el nostre descalabro, per entendre'ns, és a favor d'un partit que defensa l'amnistia i que, de fet, és un nacionalisme perifèric, no?, diguéssim, representant d'un nacionalisme perifèric com és el BNG, no sé si podem atribuir el mal resultat del PSOE als acords amb el nacionalisme. No?
Jo deixeu-me que políticament em despulli una mica. No només compro aquesta idea, sinó també compro que si això hagués estat així, el PP també s'hauria vist afectat per les darreres paraules que va usar Feijó.
Exacte.
Parlant de l'amnistia.
Sí, perquè...
I no ho va estar.
Aquella setmana, no?, Feijó era el Feijó dels indults, no?
Sí.
I malgrat això, manté el poder. Clar, hi ha molts experts que apunten que Galícia té unes característiques polítiques molt específiques, no?, que el nivell d'implantació territorial del PP té unes xarxes clientelars molt fortes, no?, i que és un territori, bueno, amb unes característiques de dimensió política i de com la política traspua en la societat, que fan bé que les anàlisis macro, no?, de tendències, de posicionaments polítics i tal, tinguin les cames una mica curtes, no?
I jo encara tinc una pregunta, Oriol, cap al BNG, perquè no sé ben bé què ha passat o si és una barreja de les dues. És a dir, tothom està dient I jo no dic que no hagi passat, però tothom està dient que el Benega s'ho ha portat treballant molt els darrers anys, fent feina de formigueta, feina amb silenci, calant el seu missatge, però també és veritat que s'ha desempallegat d'una cosa que li va fer molt mal, com són les marees.
Sí, sí, sí.
I, per tant, no sé quina de les dues coses és la que pesa més a la balança.
No ho sé, em costa de dir-ho, em costa d'analitzar-ho. El que sí que pensava mentre parlaves, que t'estava escoltant, però el que sí que pensava és que hi ha una cosa molt curiosa en aquest país, i és que el PP, no? És a dir, els bons resultats del PP tant a Madrid com a Galícia, si us hi fixeu, el PP fa de regionalista. No?
Sí, sí.
És a dir, el PP gallec és el PP gallec.
Sí, sí,
i té una component... Potser no arriba a nacionalisme gallec o a nacionalisme madrileny, però hi ha un profund regionalisme, no?
en
com es presenta el món. Llavors, és curiós...
Ja, la tertúlia política de dilluns, que hi era en aquesta taula, asseguda on estàs assegut tu ara mateix, hi era Irene Pardo, presentada de joventuts del Partit Popular a Catalunya, a més que es va presentar per algun municipi a les municipals, parlava de regions.
Clar.
I quan parlava de Galícia, parlava de la regió gallega.
I el PP d'allà és el PP d'allà, no? I defensa molt aquest regionalisme i aquesta identitat gallega.
Sí, sí, sí.
Perquè se n'hauria de donar al PP, quan li passa això, diguéssim, se n'hauria de donar de la importància que té la diversitat política del país on vivim, no? Perquè realment, per triomfar en una regió, has de marcar un caràcter propi, no? Que és el que fem aquí a Catalunya, de fet, amb alguna reivindicació més, però bueno.
Tu saps fer el... L'Iroilo, l'Oroilo, l'Oroilo?
Ja no en sé, per això he portat un tall que el fa.
Va. Vinga, va, anem cap a Suïssa a fer aquest L'Iroilo, l'Oroilo.
Yodeling és molt divertit. Us recomano que busqueu un vídeo molt divertit de la Julie Andrews amb una yodeler professional suïssa, que és molt divertit, on se la critica una mica, diguéssim, la yodeler aquesta critica la Julie Andrews per sonris i lágrimas. Perdó, que me'n vaig.
No. Perquè... Mira, hi ha un grup català de música que ho fan, el Pony Pissador.
El Pony Pissador. Són boníssims.
Són molt bons.
Encara no els he vist mai en directe, però
doncs vés a veure'ls perquè...
Tinc moltes ganes de fer-ho. Per què Suïssa, no? Doncs perquè aquesta setmana Suïssa, l'Oficina Federal de Justícia, s'ha negat a col·laborar amb l'encíclit Manuel García Castellón pel cas...
O sorpresa, eh?
Tsunami democràtic, exacte. O sorpresa, un altre territori d'Europa, no?, que para una mica els peus a algunes de les aspiracions de la justícia espanyola. I fa servir Suïssa tres arguments que a mi em semblen molt, molt interessants i molt exemplificadors. Primer de tot, diuen que això és una causa política. Cosa que és evident, no?, diguéssim, perquè fins i tot, encara que fos una causa legal, per entendre'ns, que no hi hagués aquí sospites de prevaricació, està jutjant uns fets que són eminentment polítics, no? Sí. De fet, si no fos perquè hi ha molta càrrega política, jo crec que García Castellón no seria capaç de parlar de terrorisme. Només podria parlar de desordres públics, però per poder elevar-ho a categoria de terrorisme ha de dir que aquí hi havia uns objectius polítics, no? Després, un altre dels arguments que va servir és la poca justificació de la petició de García Castellón entre Marta Rovira i el que va passar a l'aeroport, no? És a dir, escolti'm, aquest senyor, els arguments que fa servir per vincular a Marta Rovira amb aquests fets és una reunió a Ginebra de la qual no aporta proves sobre el seu contingut, i després que Marta Rovira va tuitejar molt ràpid un tuit de Tsunami Democràtic, no? Sí. Que semblen arguments relativament poc sòlids. I el tercer argument que fa servir l'oficina, i que a mi em sembla el més interessant, és que li diu a García Castellón, escolti'm, expliqui'm una mica què està passant amb això de la llei d'amnistia. No?
És boníssim, això.
Això és molt divertit, perquè és dir, d'alguna manera, sense dir-ho, no, el missatge és, vol dir que vostè no està fent això perquè hi ha una llei d'amnistia aquí i, per tant, vostè està intentant saltar-se una llei que encara no existeix.
Sí.
Clar, i que Suïssa li digui això a García Castellón, a mi em sembla interessant i que reforça una mica la meva percepció, i crec que bastant àmplia, a Catalunya, de que aquí hi ha un intent explícit de saltar-se la llei d'amnistia i no tant una investigació real dels fets, no? A més, un altre argument que reforça això és que aquesta setmana va sortir unes declaracions de García Castellón de fa temps,
On... Cada dia començava el programa amb aquestes declaracions. Em van semblar, de veritat, poc se n'ha parlat,
Poc se n'ha parlat i és molt gros, no?
És molt bèstia.
Per posar una mica de context, És a dir, García Castellón es vantava... Jo diria que aquest vídeo és de fa força temps,
Era el 5 d'octubre, si no m'equivoco.
Exacte. En una conferència, no?, explicava que en unes negociacions que hi havia hagut entre la judicatura espanyola i la judicatura francesa per compartir informació sobre presos, no?, García Castellón es va inventar que un terrorista francès que estava buscat a França estava a Espanya.
La Costa del Sol, va dir.
Exacte, en la Costa del Sol. I que si França no accedia a firmar aquest acord, no?, Espanya no seria capaç de donar informació sobre aquest senyor. Uh-huh. Aquest senyor no estava a Espanya, però García Castellón s'ho va inventar per forçar a França a signar aquest acord. Clar, és un senyor que persegueix els seus objectius, que són polítics, no?, perquè al final arribar a aquest acord a França és un objectiu polític, i ho fa sense atendre raons, no?, per entendre'ns. És capaç de mentir a un país aliat per intentar intentar aconseguir el seu objectiu polític.
Déu-n'hi-do.
Diguéssim, a mi això també em reforça la idea de que potser sí que s'està posant el fantasma del terrorisme aquí sobre per escapar de la llei d'amnistia.
Deixa'm explicar una cosa que intentava explicar durant l'informatiu, però just sortia a parlar l'alcaldessa de València, el president de la Comunitat Valenciana, la ministra, etcètera, etcètera, i no he pogut acabar-la d'explicar. Per mi... l'arrel de tot plegat rau en definir-nos entre tots i mitjançant la llei i, per tant, mitjançant el Codi Penal, què és terrorisme. Deia aquest matí que si anem a la primera modificació de la llei, per tant, el Codi Penal d'ençà el 77, perquè hi hagués terrorisme, calia sí o sí el terror, com la paraula indica, Per tant, la primera modificació de la llei, que es produeix l'any 95, tipifica terrorisme com l'activitat delictiva organitzada i violenta que pretengués subvertir l'ordre constitucional generant terror a la ciutadania. I aquí rau el perquè de tot plegat. Dic el perquè de tot plegat perquè una reforma a l'article 573 del Codi Penal aprovada el 2015 diu el següent, i perdoneu que sóc una mica llarg, Se considerarán delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, el riesgo catastrófico, incendio contra la corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos previstos en el presente código y el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo o de mercancías cuando se llevarán a cabo con cualquiera de las siguientes finalidades, como por ejemplo subvertir el orden constitucional, suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o las estructuras económicas, pero no hi surt la paraula terror.
No,
ni la paraula terror contra una gran part de la població. I aquí és on el jutge García Castellón s'agafa i on altres jutges que discrepen de García Castellón diuen, home, però és que tenim un codi penal que no ens està dient ben bé, és un aiguabarreig, i amb una qüestió tan important com el terrorisme, no hauria de ser un aiguabarreig. Tots hauríem de tenir clar que és terrorisme i que no ho és.
Perd el sentit, no?
Evidentment.
És dir, relativitzem el sentit de les paraules. Això... Jo crec que és un fenomen molt dels nostres temps, Ho veiem també en altres àmbits, no?
Sí, tant.
Últimament, en els últims anys, no?, amb un intent que jo crec que és positiu de millorar el benestar en general de les persones, estem parlant molt de violència, estem ampliant molt el sentit o el que entenem per violència, no? I jo crec que, i potser ara tiro massa amunt, diguéssim, però crec que correm el risc, no?, de que si tot és violència, la violència física, que jo crec que té unes característiques especials que fan que se l'hagin de tractar especialment, no?, sí, i s'hagi de perseguir especialment la violència física, perdi una mica el sentit, no?
Evidentment.
És a dir, si equiparem els insults amb les bufetades, d'alguna manera, no?, estem perdent el sentit de les paraules i dels conceptes. I aquí està passant el mateix.
Perdona, no? Està passant exactament el mateix que el que va passar amb la manifestació davant de vicepresidència i Conselleria d'Economia quan es va dir ja el primer dia, i ningú se'n va adonar, jo tampoc, ningú ens vam adonar, que es va usar la paraula tumulto.
Tumulto, sí, sí.
Quan es va usar la paraula tumulto vam entrar, amb un processisme judicial d'aiguabarreig de tot...
Mm-hmm. Fins i tot rèiem, no? Dèiem,
sí, clar.
Tumulto, d'on ve això? Qui se li ha acudit ara parlar doncs de tumulto? Miri, doncs aquí està, no? De perseguir un objectiu político-judicial que va tenir els seus efectes.
Sí. Seguim parlant de política catalana. Va. És que ha arribat una ILP al Parlament que em sembla que la cosa no prosperarà gaire, eh?
Una ILP al Parlament, que és una iniciativa legislativa popular, que parla de la independència. Escolti'm, una mica aires de revival, eh? És,
sí que té un toc.
No, té un toc vintage, diguéssim. Perquè sembla que el Parlament ha admès a tràmit, amb vots a favor de Junts i la CUP, però l'abstenció d'Esquerra i la negativa del PSC, una ILP de Solidaritat Catalana per la Independència, no sé si el recordeu, era el partit aquell pel qual ja la porta va ser
sí,
diputat. Sí? Doncs per declarar la independència a Catalunya.
És com una mica estrany que la presenti Junts i que Esquerra s'abstingui. És a dir, fa uns anys, no?, haguéssim dit totalment al contrari.
Fa uns anys hagués sigut al revés. Per què? Perquè l'objectiu de Junts i la CUP votant a favor a la mesa del Parlament de l'admissió a tràmit no és altre que Esquerra hi voti en contra.
Ah, és tocar el vora viu.
Exacte. I temps enrere hagués sigut el mateix, diguéssim.
Sí.
Si Esquerra hagués pressionat a Junts perquè es presentés o tirés endavant aquesta llei i Junts hagués forçat a votar que no perquè és qui estava liderant d'alguna manera el govern en aquell moment, hagués tingut exactament el mateix objectiu. Per tant, recordem que això és política en petit, diguéssim, en minúscules, no? Perquè al final això és una eina de pressió pràcticament de campanya electoral i no farà avançar l'objectiu de la independència cap enlloc.
Parlem de metges, també, va. Els metges no fan por, ens volen ajudar, ens fan moltes preguntes, ens volen curar. Ens fan moltes preguntes i ens volen curar.
Ens fan moltes preguntes, ens volen curar. La pregunta és en quin dia ens fan la pregunta.
Ara.
Perquè jo crec que era un... Ho diria en castellà perquè m'entens un col·lectiu mèdic, un secreto a voces, no? Que hi havia una gran...
Aquest problema no responsabilitza les opinions dels seus col·laboradors.
No, jo, és a dir, jo no vull posar el focus en els metges, diguéssim. Individualment no vull posar el
metges
focus...
Metges no, però en la funció pública...
Però la funció pública i en... És a dir, jo crec que aquest torna a ser un altre exemple d'allò que hem dit, que és una mica una de les meves dèries quan parlo de política en aquest país. I és que la política en aquest país té la tendència a pensar que si escriu una cosa en un paper i aquest paper passa per un seguit de tràmits legals pel Parlament i acaba publicat al Diari Oficial de la Generalitat, el que posa en aquell paper màgicament esdevindrà. No? És a dir, a la ciutadania de Catalunya té dret a que l'atenguin en català. La llengua d'ús dels serveis públics de la Generalitat és el català. Tot això està molt bé,
però s'ha de garantir.
S'ha de garantir, diguéssim. I ara mateix, diguéssim, tota aquesta és una polèmica que li està apareixent a l'actual conseller de Salut, però és una responsabilitat d'anys enrere,
no?
Perquè, és a dir, per anar nodrint de professionals, i probablement de bons professionals, la sanitat pública catalana, hem descuidat que l'ús de la llengua catalana sigui un requeriment per entrar-hi. I fins i tot han sortit algunes coses bastant terribles, algunes acusacions per part de la Plataforma per la Llengua aquesta setmana, no? Dient que, escolti'm, que les proves mínimes que es feien per intentar garantir aquest coneixement del català per part dels sanitaris, no?, eren fake i que no tenien cap seguiment ni cap control, no? Clar, a mi, jo algunes interaccions que he tingut, ja no només amb la Salut, diguéssim, però amb policies locals, amb gent de l'administració, on dius, hosti, jo aspiro, diguéssim, miri, si entro en un cafè d'una empresa privada i no m'entenen o no m'atenen en català, no m'agrada, però clar, que l'administració del meu país jo no pugui treballar-hi i entendre-hi en català, vaja, és realment preocupant.
Hauria
no?
de ser preocupant,
és realment
sí,
preocupant.
Sí. Va, anem a l'última.
Va. What do you mean? Oh, when you nod your
head yes, but you wanna say no, what do you mean? Anem a l'última, que és el CEO.
El CEO, perquè el CEO a mi m'encanta el CEO. Jo, fins i tot si no fes aquesta secció, també faria aquesta cosa friqui d'anar mirant les enquestes del CEO. És molt interessant i, a més, jo crec que aquí vull trencar una llança a favor del CEO en els últims anys, perquè el Jordi Muñoz està fent, jo crec, una molt bona tasca al capdavant i sobretot una molt bona tasca d'explicar i d'evangelitzar sobre la feina. No? Algunes de les dades que han sortit aquest any són interessants. Això és una enquesta de valors, no? De què pensa la gent de Catalunya sobre diversos temes. Han sortit algunes notícies...
Està bé, coneixe'ns.
Està bé, coneixe'ns, exacte. Hem de sempre agafar, d'entendre que això són dades, que són aproximacions, no? Però bé, hi ha alguns elements interessants. Hi ha alguns elements interessants, per exemple, en relació al feminisme, no? Comencen a veure tendències de que els homes més joves...
Retrocés,
no? Exacte. Els homes més joves tenen la sensació de que el feminisme ha anat massa cap endavant, no? Uh-huh. Que és una cosa que en genera un cert xoc generacional.
Sí.
Jo diria que hi ha una component generacional molt important. Uh-huh. Hi ha temes interessants, temes curiosos, no? I és, són enquestes que posen en disjuntives interessants. Escolti'm, vostè, què preferiria? Un país més democràtic, però que li costi més garantir els passos per una transició energètica, o menys democràcia i ser més forts amb el tema de la transició energètica? No? Aquí també es veuen diferències de gènere i, sobretot, d'edat bastant interessants. Uh-huh. La polarització també apareix, no? El fet que els votants de PP i Vox consideren que Catalunya no és una democràcia, quan la resta de votants sí que ho pensa. Com canvia el grau d'interès en política per edats, no? Mm-hmm. Els joves els interessa menys, els grans més. Hi ha alguns elements que són interessants i que expliquen algunes coses del país que som i que, si el CEO va seguint fent, doncs anirem veient tendències que probablement seran interessants.
Hi ha coses interessants com, per exemple, no estic aquí per en res, eh? Mm-hmm. Que la gent no m'entengui malament, que jo el que intento explicar és com a mínim una dada curiosa. Com deia Anna Pastor, les conclusions són suyes. Ara em deies, Vox, que diu que la democràcia que s'està aplicant no és democràcia, i aquell famós 15M que es cridava "le dicen democracia y no lo es".
Sí, és...
Com a mínim és curiós.
On estan els extrems, no?
Com a mínim és curiós. Avui et diré amb I, que sempre fa molt senyor. Oriol Vidal i Barraquer. Moltíssimes gràcies.
Gràcies. Fins la propera.
Ràdio Estel. Descobreix tot un territori amb encant per compartir amb la família i amics.
Amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic al Pirineu de Lleida i més de 500 quilòmetres de pistes en plena natura.
Gaudeix amb intensitat tot el que t'envolta.
Neu, natura, cultura, gastronomia.
Apropa't a Lleida. Viu el moment.
Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias. La tupinada, amb Judit Caselles.
Mi problema no és el gallego o el castellano, mi problema és l'anglès.
És una sensació, perquè vas de cap per avall, vas de costat, no ho saps com vas, és una sensació.
Pedro Sánchez o Perro Sánchez.
Judit Caselles, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Joan.
Va, què ens portes avui a la tupinada?
Doncs mira, Ada Colau, que ha estat entrevistada al podcast We Love Cats.
Com?
We Love Cats.
No sabia, això.
Sí, i saps què fa aquest podcast?
No.
Doncs la nostra estimada companya Vanessa Carrinquilla.
Com?
Sí. La Vanessa fa aquest podcast.
M'ho dius de veritat?
T'ho dic de debò. Li vaig preguntar l'altre dia
no
i em va dir
això.
Que sí, que era ella.
Carrasquilla, per cert.
Sí. Ai, perdoneu, sí.
Li hem tret una tupinada a la Judit Caselles?
Sí, m'heu tret una tupinada.
No, però, efectivament. Escolta, no ho sabia, això.
Sí.
Bonic, me n'escoltaré aquest podcast.
Doncs sí, escolta-te. Sí, perquè justament hi va anar Ada Colau, en aquest podcast, a parlar sobre els gatets que havia adoptat el mes de novembre.
Mare de Déu.
Sí, adorable. I en aquest podcast, doncs ella, Ada Colau, va explicar que els hi ha acabat posant en els seus gatets el nom de Sol i Lluna.
Ah, mira.
Mira, són monos, no?
Sí,
noms,
està bé.
Sol i
sí,
Lluna.
Molt gracient, per cert.
Sí. Però atenció, Joan, perquè just els va adoptar el dia de la investidura de Pedro Sánchez.
Compte.
I va tenir temptacions de posar-los de nom Peter i Yoli.
No m'ho crec.
Sí. Peter i Oli.
És de veritat, això?
Sort que se'n va desdir. Em sembla horrorós.
És horrorós.
És horrorós. Mira, escoltem-la.
Jo anava a dubtar el sol i la lluna mentre tothom estava parlant de la investidura de Pedro Sánchez. Llavors, clar, com que està la Yolanda Díaz i el Pedro Sánchez, clar, els vaig veure i vaig pensar, podrien dir-se Peter i Yoli. I vaig pensar, no, no, la política no ho ha d'invair tot i, al contrari, jo necessito que aquest gatet i aquesta gateta tinguin vida pròpia al marge de la política.
Peter i Yoli, per favor.
De debò, sort que el seu fill li va fer reconsiderar la idea perquè és que em sembla horrorós.
No, no, és horrorós.
És que és horrorós.
Sí, sí.
O sigui, és que no és pots així. Estimar uns gats que es diguin Peter, Peter i Oli. I Oli.
No.
En fi, deixem aquest tema perquè, perquè val més així. Altres moments de la setmana, Joan, és el de Cayetana Álvarez de Toledo, que al Congrés es va fer un embolic parlant de l'amnistia.
És a dir, que l'amnistia podrà ser aplicada, però no aplicada. Podrà ser aprovada, però no aplicada.
Ui, ha fet una rajullada, eh? Què quedem? Que l'amnistia podrà ser aplicada o que no?
Ah, clar, exacte, no ens queda gaire clar, no ens queda gaire clar. Qui també s'embolica aquesta setmana, Joan, és Patrícia Plaja, que és la portaveu del govern a Catalunya.
Evidentment, això no és ràpid i no és lent. Ai, no és ràpid i no és àgil.
M'ha encantat. O sigui... Patrícia Plaja, perdona, eh? Regala uns moments.
Sí, sí, no, no, cada setmana tenim tants seus.
Sí, sí,
seus,
sí,
o sigui...
sí, és magnífic.
A veure, és que... Però a veure, objectivament, una cosa pot no ser ràpida i pot no ser lenta, alhora.
També.
Clar, es,
sí,
pot,
sí, sí,
es pot anar
sí,
fent xinutxano,
sí.
No,
sí, sí,
Joan?
Sí, sí, xinutxano.
Aleshores, doncs ella diu, clar, no és ràpid, no és lent, però és veritat que podria no ser ràpid
podria
i no ser lent.
Podria ser.
Però
podria
no és el cas. Més moments perquè també tenim Isabel Díaz Ayuso,
ui,
que en aquest tall que et porto diu ahir d'una forma, si més no, curiosa.
Vuelvo a reiterar, no puedo empezar de una manera más feliz por el gran resultado que ha obtenido Alfonso Rueda y el Partido Popular en las elecciones de ayer. Quedó de la siguiente manera. Feijóo 40, Sánchez 9.
De ayer, ¿eh?
De ayer, pero también aquest 49 de Ayuso que té molt aquestes vibes, Joan.
Sí, és una mica.
És una mica així,
sí,
és una mica...
Sí, sí, sí. Apa.
Ala.
Dita la llaga.
M'encanta. També en aquest 49 s'hi ha afegit Feijóo
amb
aire victoriós, la veritat.
Dijo usted literalmente, el cambio en Galicia es imparable. Y también imparable la caída de Feijóo. Pues aquí me tiene, de pie.
Home, és molt... Moriré con las botas puestas, això, eh?
Sí, sí, totalment, totalment. Home, estava una mica la corda fluixa i de cop ara se ha venido para arriba.
Sí, sí, sí.
I un altre moment de la setmana són els comentaris d'un grup de dones després que la reina Letizia la saludi.
Vivan tus hijas.
És una meravella de tall.
És una meravella.
És una meravella de tall.
O sigui, el que realment importa aquí és si la reina Letizia és guapa i va ben vestida.
Clar que sí.
Això és un assumpte d'estat.
Sí, sí, sí.
La resta són xurrades. No, o sigui, el que ens importa si veiem a la reina Letizia és... Si està guapa o no està guapa,
sí,
Joan.
Sí, sí, aquí el debat no és a favor o en contra de la monarquia. Aquí el debat és si Letizia va guapa o no, com deies. Visca la pressió estètica.
Visca, visca, visca la pressió estètica. I va, un últim moment, perquè a Jéssica Albiach li surt de l'ànima aquesta expressió.
Ai, mama, a veure.
Ai, mama.
No sé si era Jéssica Albiach o Rigoberta Bandini.
Exacte. Aquesta era Jéssica Albiach. Després que una periodista li preguntés sobre què en pensa del fet que Salvador Illa digui que si no es fa el Hard Rock es posi en risc aquesta prosperitat econòmica de Catalunya. Llavors,
fixa't.
Ella... Ai, mama, que li haig de dir quatre coses a Salvador Illa.
Saps què?
Què?
Ai, mama, que ve el butlletí informatiu. Judit Casellas, gràcies, com que hi ha
gràcies, gràcies, Joan. Bon cap de setmana.